Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8, avui és dilluns 18 de novembre del 24, un dia que comença amb el cel serè en molts punts, amb boires que també en molts punts, sobretot d'alta muntanya, són especialment denses, per tant, circuleu amb precaució i amb fred. Temperatures baixes. Aquest matí ens despertem amb 6 graus a Olot o amb 3 graus positius a Ripoll, valors que avui ens obliguen a abrigar-nos de valent abans de sortir de casa.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Aquesta serà una setmana en què tindrem una mica de tot. Ens ho explica en Dani Ramírez.
Avui el dia començarà fred amb temperatures baixes a l'interior per sota dels 3, 4, 5 graus, aquí a la Garrotxa, Osona, boirina, molta humitat i bancs de boira. De fet, la humitat farà que els núvols baixos siguin abundants, també cap a la Costa Brava Sud i cap a la Selva, Baix Empordà, pugui arribar a caure alguna goteta, algun plogim, alguna roina, aquesta mena de boira pixanera o boira ploranera. Bé, cap al Pirineu, no tan alta muntanya, més aviat a les valls, i pot glaçar. Temperatures de 0 a 3 sota 0, per exemple, a Cerdanya, però ja diem que valors de 3, 4, 5 graus seran habituals a Osona, a la Garrotxa, i per tant el dia començarà fred i de plena tardor. De dia baixa una mica la temperatura, màximes de 15 a 20 graus a la costa i al peritoral. Ahir vam arribar als 22 graus a Mieres. Sembla que avui podria baixar lleugerament aquesta temperatura. I a més, hi haurà aquests núvols baixos cap a la Costa Brava Sud que faran que el dia sigui gris. Tot això esperant un canvi de temps que arribarà dimecres. Demà més o menys tot igual, boires, alguns núvols baixos, temperatura un pèl més baixa, però dimecres entra vent del nord i nord-oest, també dijous, tramuntana, mestral, i pot caure alguna nevada feble al Pirineu Oriental cap als 1.800 o 2.000 metres. La tramuntana s'enfortirà i pot arribar a superar els 100 km per hora i les boires aniran desapareixent durant els matins i matinades. En definitiva, que estarem pendents aquesta setmana d'aquest front d'aire fred que arribarà de cara a dimecres, migdia aproximadament, i que farà que les temperatures baixin a gairebé tot arreu, sobretot a muntanya i al Pirineu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Tenim un restaurant i ens van trucar dient-nos que teníem unes factures pendents de pagament sobre l'electricitat i que ens tallarien la llum si no les pagàvem. Resulta que, bé, preocupat, vaig estar mirant si tenia alguna factura pendent de pagament o una cosa així, i no, ho teníem tot en ordre, i ens trucaven, una persona parlant en castellà amb molta soltura, allò sabent com si sabés molt bé del que parlava, intentant-me enganyar, dient que, bé, nosaltres estem en factor energia, i no era cosa de factor energia, sinó que era directament d'Endesa com a distribuïdora de la llum.
Atenció, perquè augmenten les estafes telefòniques dels talls de llum. Consisteixen en trucar a establiments comercials en plena feina, amenaçant-los de tallar el subministrament si no paguen les últimes factures pendents. Els estafadors disposen d'imports exactes de consum, cosa que fa dubtar les víctimes. Diversos restaurants ja s'han trobat amb aquesta problemàtica que han denunciat a través del canal de WhatsApp d'aquest programa, el 682-900-600. Sentirem en Jordi, que ens donarà més detalls sobre aquesta qüestió, i a partir de 8:45 en entrevistarem en Francesc Guinart de Bassols Energia perquè ens expliqui com actuen les companyies elèctriques en aquests casos. És el nostre tema de portada, el dia en què també us hem de dir que 5 dels 19 municipis del Ripollès han construït habitatge de protecció oficial en els últims 20 anys. Un dels més actius en aquest sentit ha estat Sant Joan de les Abadesses. El seu alcalde és Ramon Roquer.
Bé, per nosaltres la política d'habitatge sempre ha sigut una política activa, en el sentit de que des de que vam arribar a l'Ajuntament ens vam proposar fer habitatge, però fer-lo perquè tenia sentit fer-lo allà on l'hem fet.
L'alcalde de Besalú demana a la Generalitat que porti el finançament necessari als ajuntaments per contractar el personal per fer els plans d'emergència que exigeix la Generalitat. Lluís Guinou veu bé la decisió del govern català d'obligar els ajuntaments a tenir-lo a punt.
I si realment el govern de la Generalitat obliga que els ajuntaments tinguem ben actualitzats aquests plans, que em sembla una obvietat i una necessitat, també és bo que la Generalitat ajudi econòmicament els ajuntaments per tal de que tècnicament puguem fer les contractacions necessàries per portar-ho a terme.
Avui també anirem cap a Camprodon perquè comencen les obres de millora de l'entrada al municipi. Els treballs afectaran la carretera de Sant Joan de les Abadesses i del camp municipal. Els treballs tenen un cost de 300.000 euros. En Xavi Guitart és l'alcalde.
Aquestes obres consisteixen en una primera fase que va en el primer tram que ve des del Josep Morer cap avall, direcció cap a la rodona d'entrada a Camprodon, i una bifurcació i un arranjament del pàrquing del Camp de la Vila, que també tan important és, un petit arranjament, no volem fer un gran arranjament, sinó un petit arranjament, perquè un espai que ja és públic, que ja és de l'Ajuntament, pugui ja ser un pàrquing oficial ben fet, ben marcat i ben regulat.
I també es faran millores a Castellfollit, en concret a la zona esportiva. L'Ajuntament, gràcies a una subvenció de la Generalitat, ha fet millores en l'adaptació dels vestidors i del bar i també en alguns espais del camp de futbol. L'alcalde és Miquel Reverter.
El que s'ha fet bàsicament és adaptar tot el procés, diguéssim, els lavabos, els nous accessos als vestidors, s'ha fet un quarto de l'àrbit nou, diguéssim, perquè el que hi havia no complia les condicions, s'ha fet una sèrie de rampes, també aprofitarem el bar d'estiu de la piscina, el mòdul del bar, perquè també sigui el bar d'hivern, diguéssim, al futbol, per tant s'està fent també una rampa per adaptar-lo perquè, diguéssim, sigui totalment accessible.
Avui també parlarem de qüestions socials perquè el nou taller inclusiu de paper artesanal de Sant Joan les Fonts es posa en marxa. El poble ha acollit aquest cap de setmana la inauguració de les reformes de Can Vinyoles, un espai que ara preveu donar feina a persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius en perill d'exclusió social. L'actuació ha tingut un cost de 116.000 euros. La gerent d'Integra és Núria Fité.
Aquí vindran un total de 10 persones, però cada dia seran entre 6 i 8 que estaran aquí treballant. Per tant, hi ha alguns llocs de treball, podríem dir que són rotatius. Aquí en aquest espai bàsicament faran tot el tema de la producció de paper, és a dir, doncs, elaborar, preparar la pasta de paper que ens permet fer aquestes làmines que després en un altre espai es converteixen en productes elaborats que s'acaben venent a la botiga.
I també parlarem de patrimoni, perquè del miler de pergamins que hi ha a l'Arxiu Històric de Santa Maria de Ripoll, més de 757 es troben en mal estat. La seva conservació és clau per conèixer el passat del municipi, des de qüestions administratives fins al dia a dia dels vilatans. Aquests documents van dels segles X fins al XVIII i ara s'està treballant en tasques de restauració per recuperar-los i mantenir-los. Escoltem la Cristina Nájar, que són, i la Magalí Anglada, són restauradores especialitzades en la documentació gràfica.
Els pergamins són un material molt antic d'escriptura, que tenen molts anys i han arribat en els nostres temps amb unes patologies que s'han de tractar per assegurar una bona conservació perquè perdurin al futur. Són una pell animal que ha estat tractada perquè s'hi pugui escriure.
La tercera jornada d'educació i literatura infantil i juvenil de la Garrotxa ha comptat amb la participació d'una setantena de docents. Enguany la jornada s'ha centrat en la literatura i en l'oralitat. L'objectiu és poder oferir eines i recursos als professionals per portar-ho a les aules.
L'objectiu de la jornada és donar eines i recursos per treballar la literatura oral a les aules, perquè creiem que és una part molt important dins d'aquest foment lector. Actualment en aquesta jornada hi participaran al voltant d'uns 75 professionals, no només professorat de llars d'infants, d'escoles i d'instituts, sinó també d'altres àmbits, bibliotecaris, llibreters, gent de la cultura.
I parlant de cultura, avui parlarem de cinema, perquè el director de cinema, Ferran Llagostera, és el protagonista del cicle de cinema que s'ha inaugurat a Sant Joan de les Abadesses.
Molt feliç, perquè és un retrobament al meu poble, no? Jo vaig néixer aquí, vaig la meva infància, la meva adolescència, i això marca molt la vida. Després vaig fer una aventura, vaig anar per mig món fent pel·lícules, i ara tornar aquí, doncs, m'omple de goig. Estic contentíssim i feliç.
Durant tot el mes de novembre es podran veure algunes de les seves produccions més importants. El cicle ha començat amb la projecció del primer curtmetratge remunerat de l'artista i d'un documental que explora en el món de la musicoteràpia. Anem als esports, perquè la Unió Esportiva Olot perdona i ho acaba pagant car al camp de l'Elx Il·licita. Resultat final 1-0. Els locals van guanyar gràcies a un xut aïllat de Flavio i van castigar la falta d'encert dels olotins. L'equip de Pedro Dolera, que dissabte podia dormir en zona de play-off, va acabar la jornada en zona de play-out. Per acabar-ho de dubar, Marc Mas es va lesionar i Pau Salvans va ser expulsat. Estava que trinava Pedro Dolera.
Amb una arrencada, la molesta de l'adductor, té mala pinta. No té mala pinta. No sé.
però bueno, és una baixa contundent, no? Per nosaltres tenim Barnils, el tenim ell, bueno, difícil de substituir, però bueno, haurem de pensar i a veure què fem.
I empat a gols i empat a ritme també entre l'hoquei Olot i el Ribes, resultat final 3-3. Els olotins han sumat un punt en un partit on han igualat fins a 3 vegades els gols madrilenys. Un dels equips candidats a la part alta de la Lliga ha demostrat aquest cap de setmana el seu potencial i ha creat problemes importants al conjunt olotí, així ho reconeixia el tècnic Miquel Ràfols.
S'ha vist un bon partit davant d'un molt bon equip, un equip que té jugadors amb ritme i amb el bagatge de tota la temporada anterior a l'hoquei Lliga i que saben jugar a situacions complicades i en aquesta Lliga ho han anat demostrant. Crec que la primera part ens ha penalitzat una mica algun error, en alguna pressió, que ens han agafat en algun contraatac, però el que els he recalcat ara al acabar el partit és que hem sigut forts mentalment.
I mals resultats pels dos equips sènior d'hoquei a la comarca del Ripollès. Tot i jugar a casa, tant Ripoll com Ribes han perdut el seu partit amb un denominador comú, la falta d'encert de cara a porteria. Escoltem el tècnic de l'hoquei club en Ripoll, Francesc Carmona.
Perdem dues boles en sortida, que són els seus dos primers gols. Llavors penso que el tercer és un error molt, molt greu arbitral, però la cosa és nostra. Els 10 primers de la segona no sortim, no tenim intenció, no volem fer gol, i això els hi dona ales amb ells. Si la segona haguéssim sortit de cara a voler marcar gol, doncs probablement hauríem pogut tirar endavant.
I les coses tampoc li han anat bé al club tenis taula Olot, que encadena la segona derrota consecutiva contra l'Arteal Santiago. Rafael de las Heras ha sumat l'únic punt dels olotins i reconeix que cal posar-se a to.
Bueno, es algo normal en la Liga Española, al final. Estamos subiendo mucho el nivel, tanto económico como de los jugadores, y eso da que la Liga sea más competitiva y que todos los equipos pues estén tanto para subir a las posiciones altas como para estar en descenso. Entonces, afrontamos la temporada con objetivos altos, pero también siendo conscientes que hay mucha igualdad en la zona media y abajo.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
2 minuts i en punt, 8:45. Augmenten les estafes telefòniques dels talls de llum. Consisteixen en trucar en establiments comercials en plena feina, amenaçant-los de tallar el subministrament si no paguen les últimes factures pendents. Els estafadors disposen d'imports exactes de consum, cosa que fa dubtar les víctimes. Diversos restaurants ja s'han trobat amb aquesta problemàtica que han denunciat a través del canal de WhatsApp d'aquest programa dels 5 minuts més, el 682-900-600. 682-900-600. Escoltem en Jordi.
Tenim un restaurant i ens van trucar dient-nos que teníem unes factures pendents de pagament sobre l'electricitat i que ens tallarien la llum si no les pagàvem. Resulta que, bé, preocupat, vaig estar mirant si tenia alguna factura pendent de pagament o alguna cosa així, i no, ho teníem tot en ordre, i ens trucaven, una persona parlant en castellà amb molta soltura, allò sabent com si sabés molt bé de lo que parlava, intentant-me enganyar, dient que bueno, nosaltres estem en Factor Energia, i no era cosa de Factor Energia, sinó que era directament d'Endesa com a distribuïdora de la llum.
És en Jordi, un dels propietaris d'un restaurant del centre d'Olot. La setmana passada estaven en ple servei quan van rebre la trucada d'algú que es feia passar per la distribuïdora del subministrament elèctric. Després de manifestar que tenia totes les dades del contracte, el va amenaçar dient que tenia imports importants de pagament pendents. Es dona la circumstància que els imports quadraven al cèntim, tot i que l'empresa d'en Jordi ja havia abonat els diners quan tocava. La pressió de la persona que truca, i més en moments complicats de feina, va fer dubtar en Jordi en un primer moment.
Sabia inclús algun import de coses que jo havia pagat, bastant surrealista, i això em reclamava 2.300 euros, dient que eren unes factures anteriors que jo no, que nosaltres no havíem pagat, i em donava l'opció de fer una transferència bancària per pagar aquestes factures si no em tallava immediatament la llum. És la segona vegada que ens passa això, però ja ni me'n recordava. Lo bo va ser que, clar, truquen els divendres a les 2:50 del migdia, clar, i trucant a un restaurant dient que tallen la llum i que fins dimarts no tornaràs a tenir llum.
Després d'una estona d'estira i arronxa i el demanar explicacions sobre el nombre de compte on s'havien d'enviar els diners, en Jordi va veure que el seu interlocutor dubtava, malgrat que li havia donat un nom fictici. La sort d'en Jordi és que la trucada es va tallar per falta de bateria al seu propi mòbil.
A més, em anava dient que ell feia la seva feina, que ell estava allà a punt de tallar la llum, que jo fes la transferència, que si no me la tallava, i bueno, anava insistint, jo clar, al final em vaig anar emprenyant, i li anava dient que bé, que no m'ho creia, i on havia de fer la transferència, que jo perquè li havia de fer la transferència al número de compte que em donava, si realment no, bueno, no sabia jo on t'ho enviava, i ell em anava dient que no patís, que ja veuria que a les dades sortia Endesa, i que jo tenia el resguard de la transferència aquesta i que ell em donava un número de compte i que jo li fes l'ingrés. Evidentment, al final no vaig caure.
Les companyies elèctriques recorden que és absolutament il·legal tallar la llum d'aquesta manera i que estem davant d'una estafa important perquè ja hi ha hagut algunes persones que hi han caigut. Els estafadors no només truquen a negocis, sinó que també ho fan a cases particulars on la gent gran és la més vulnerable. Atenció, les companyies recorden que mai fan aquestes accions i recomanen que denunciïn si es troben en una situació d'aquestes característiques. D'aquí una estona, a partir de 8:45, entrevistarem en Francesc Guinard de Bassols Energia perquè ens doni més detalls sobre com actuen les companyies en aquests casos.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui també és notícia l'habitatge perquè 5 dels 19 municipis del Ripollès han construït habitatge de protecció oficial en els últims 20 anys. Un dels més actius en aquest sentit ha estat Sant Joan de les Abadesses. Gràcies a la recuperació de les antigues colònies tèxtils, ha pogut posar a disposició dels veïns un número important de pisos a preus assequibles. Joan Manel Robles.
El que ostenta el rècord comarcal és Sant Joan de les Abadesses, amb 57 habitatges socials posats a disposició dels veïns. Gairebé la meitat corresponen als antics pisos de la colònia Espona, que es van reconvertir en habitatges de protecció el 2011. Un total de 25 habitatges d'aquesta colònia construïda el 1944 van ser oferts a joves i gent gran per un lloguer d'entre 200 i 300 euros al mes. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Bé, per nosaltres la política d'habitatge sempre ha sigut una política activa, en el sentit de que des de que vam arribar a l'Ajuntament ens van proposar fer habitatge, però fer-lo perquè tenia sentit fer-lo allà on l'hem fet.
En segon lloc, a la comarca es troba Ripoll. A la capital del Ripollès, del total de 792 habitatges construïts en els últims 20 anys, 42 s'han destinat a habitatge de protecció oficial. El tercer dels municipis del Ripollès que ha construït habitatge de protecció oficial és Campdevànol, amb 15 dels 230 posats dempeus els últims 20 anys. Completen la llista Vallfogona de Ripollès, amb 6 habitatges de protecció oficial posats a disposició fins al 2023, i Pardines, amb 4.
El Ripollès, precisament, i jo crec que degut aquí ha costat tant reformar i ampliar el parc públic i privat d'habitatge, és precisament doncs, perquè aquest preu de mercat a la pràctica és similar al preu de l'habitatge protegit i és un preu que feia o fa bastant inviable les promocions d'habitatge. No? Ara sí que sembla ser doncs, que tenim un govern que aposta per fer tot aquest volum d'habitatges i nosaltres confiem que aquesta empenta també ens arribi en termes econòmics.
D'entre els municipis ripollesos que no havien construït habitatge de protecció oficial fins al 2024, destaquen Camprodon i Ribes. Malgrat els esforços empresos aquest 2024, cap dels habitatges construïts des del 2002 en aquests pobles no va ser per al lloguer social. Camprodon va acollir la construcció d'un total de 527 habitatges entre el 2002 i el 2023, cap de protecció oficial.
L'alcalde de Besalú demana a la Generalitat que porti finançament als ajuntaments per tal de contractar el personal tècnic necessari per posar al dia els plans d'emergència per risc d'inundació. Lluís Guinó veu bé la decisió del govern de la Generalitat d'obligar els consistoris a prendre mesures en aquest sentit. En el cas concret de Besalú, el tenen desactualitzat. De fet, l'última actualització és del 2009 i des del consistori diuen que és el moment de posar-s'hi a treballar. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Segons Protecció Civil, Besalú disposa d'un pla d'emergència per risc d'inundacions, però la darrera actualització és del 2009. Des del consistori asseguren que tenen el DUPROCIM en regla i que estan treballant en la redacció del nou document amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i el Sigma. En parla Lluís Guinó, alcalde de Besalú.
I si realment el govern de la Generalitat
obliga que els ajuntaments tinguem ben actualitzats aquests plans, que em sembla una obvietat i una necessitat. També és bo que la Generalitat ajudi econòmicament els ajuntaments per tal de que tècnicament puguem fer les contractacions necessàries per portar-ho a terme.
L'alcalde de Besalú assegura que des de l'Ajuntament ja fan accions periòdiques per contribuir que el riu baixi net com a mesura de prevenció en cas de riuada.
La responsabilitat dels ajuntaments és mantenir en la mesura que l'ACA ho autoritzi netes les lleres. Hem fet unes neteges els darrers dies importants des d'aquest punt de vista.
Besalú, però, no és l'únic poble de la comarca que haurà d'actualitzar el pla d'emergència per risc d'inundació, i és que són una minoria els que ara com ara tenen aquest pla en regla. Segons Protecció Civil, Besalú és un municipi amb un risc alt d'inundació.
Atenció als conductors, perquè comencen les obres de millora de l'entrada de Camprodon. Els treballs afectaran la carretera de Sant Joan de les Abadesses i del camp municipal. Els treballs tenen un cost de 300.000 euros i haurien d'estar enllestits per Setmana Santa. Informa Paula Sayagó.
Camprodon inicia avui les obres corresponents a la primera fase de rehabilitació de la carretera Sant Joan i l'àrea del camp de la vila. L'objectiu d'aquest projecte és fer més amable l'entrada al municipi. Aquesta primera fase inclou la rehabilitació del tram que s'estén des del carrer Josep Moré fins la rotonda d'accés, així com també el desenvolupament del projecte d'ordenació de l'aparcament del Camp de la Vila, que és el més gran de Camprodon, amb l'objectiu de millorar la seva funcionalitat i organització. Així ho detalla l'alcalde Xavier Guitart.
Aquestes obres consisteixen en una primera fase que va en el primer tram que ve des del Josep Moré cap avall, direcció cap a la rodona d'entrada a Camprodon, i una bifurcació i un arranjament del pàrquing del Camp de la Vila, que també tan important és un petit arranjament. No volem fer un gran arranjament, sinó un petit arranjament, perquè un espai que ja és públic, que ja és de l'Ajuntament, pugui ja ser un pàrquing oficial ben fet, ben marcat i ben regulat.
Aquestes primeres actuacions haurien d'estar enllestides abans de Setmana Santa i després quedaria pendent la segona fase. Les obres tindran un cost aproximat de 300.000 euros.
I ja que parlem d'obres, noves millores a la zona esportiva de Castellfollit. L'Ajuntament, gràcies a una subvenció de la Generalitat, ha fet millores en l'adaptació dels vestidors i del bar. Tot plegat ha tingut un cost de 44.000 euros.
L'Ajuntament de Castellfollit completarà aquest final d'any les noves actuacions de millora a la zona esportiva. Aquesta vegada s'han invertit 35.000 euros subvencionats per la Secretaria General de l'Esport i 9.000 euros de l'Ajuntament a fer actuacions al camp de futbol. En parla Miquel Reverter, alcalde de Castellfollit de la Roca.
I el que s'ha fet bàsicament és adaptar tot el procés, diguéssim, els lavabos, els nous accessos als vestidors, s'ha fet un quarto de l'àrbit nou, diguéssim, perquè el que hi havia no complia les condicions, s'ha fet una sèrie de rampes, també aprofitarem el bar d'estiu de la piscina, el mòdul del bar, perquè també sigui el bar d'hivern, diguéssim, al futbol. Per tant, s'està fent també una rampa per adaptar-lo perquè, diguéssim, sigui totalment accessible.
L'alcalde de Castellfollit diu que si l'any que ve tornen a comptar amb aquesta subvenció de la Secretaria General de l'Esport, els diners aniran destinats a fer millores a l'altre equipament esportiu del poble, la piscina. Allà el consistori té previst fer millores en maquinària i evitar pèrdues d'aigua.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Temps ara pels esports.
Opticalia patrocina els esports.
La Unió Esportiva Olot perdona i ho acaba pagant al camp de l'Elx Il·licità amb un resultat final per la mínima, 1-0, d'aquells que fan tan mal. Els locals van guanyar gràcies a un xut aïllat de Flavio i van castigar la falta d'encert dels olotins. L'equip de Pedro Dolera, que dissabte podia dormir en zona de play-off, va acabar la jornada en zona de play-out. Per acabar-ho d'adobar, Marc Mas es va lesionar i Pau Salvans va ser expulsat. David Planella.
Amb un bon xut des de la frontal de l'àrea a la mitja hora de joc, Flavio Ferulo va superar a Pol Ballester i ens va tornar a demostrar que si perdones ho acabes pagant. L'Olot havia començat molt bé el partit al Diego Quiles, havia tingut la pilota, s'havia acostat a l'àrea de l'Elx Il·licità i, el més important, havia creat oportunitats de gol. Al minut 7, Marc Mas no va ser prou contundent a l'hora de rematar sol a prop de l'àrea petita una centrada de Juaco, i al 13, l'extrem barceloní, tampoc no va ser prou contundent a l'hora d'acabar una bona jugada de pissarra en un servei de corna. Dues oportunitats molt clares, cap gol, i la tendència va continuar igual després de l'1-0 de l'Elx Il·licità. L'Olot ho va continuar intentant, però tampoc no va trobar la manera de batre Alec Ruiz, el més destacat dels locals. El tècnic Pedro Dolera se'n feia creus.
Increïble, bueno, no sé,
No sé com explicar-ho, al final hem tingut 7 o 8, si hem acabat de partir amb 9 perquè Marc Mas estava lesionat i no podia ni moure's, i encara així hem tingut 2 aquí amb un gompi d'això, no? Vull dir, que no sé. Bueno, estem en aquell moment que ara sembla que d'altre cop tinguem un frontó allà dalt i la bola no vol entrar.
A la segona meitat, l'equip de Pedro Dolera va sortir amb força, convençut que l'única manera de remuntar el partit era posar en setge de seguida la porteria il·licitana. En defensa va patir en algun contraatac, el més clar després d'una pèrdua de Pedro al mig del camp, però en atac va tornar a topar amb la manca d'efectivitat i també amb el pal. Yaya Sidibe, en l'ocasió més clara del segon temps, va enviar un xut a la fusta. Però qui va lamentar més una nova ocasió fallada va ser Marc Mas, que va tornar a rebre una bona pilota a prop de porteria, però que no va poder aprofitar una bona centrada de Joan Mainau. La millor notícia del partit va ser precisament el debut del carriler esquerre de Tossa, que encara no havia jugat cap minut aquesta temporada. La pitjor, a banda del resultat, la lesió de Marc Mas.
Amb una arrencada, la molestat de l'adductor, té mala pinta. No té mala pinta, no sé, però bueno, és una baixa contundent, no, per nosaltres. Tenim Barnils, el tenim ell, bueno, difícil de substituir, però bueno, haurem de pensar i a veure què fem.
Arnau Forés també va acabar tocat per una entrada dura i Pau Salvans, que va tornar a jugar després de 5 partits sense fer-ho, va acabar expulsat per una doble amonestació.
Amb l'arribada de la tardor, els colors canvien i la teva visió també. A Optical i a Olot cuidem la teva salut visual en tot moment. No esperis més. Demana hora avui mateix. Cuida la teva visió amb els millors professionals. Estem al teu costat perquè la teva mirada ens importa. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12.
Fem una pausa per la publicitat i a la tornada més continguts. De seguida parlarem amb la gent de Bassols Energia perquè ens faci 5 cèntims de com hem d'actuar quan rebem trucades a casa amenaçant-nos de que ens tallaran la llum si no paguem les últimes factures. Ara tornem.
S'acosta l'hivern. Ja t'has preparat? A la cooperativa de la Vall d'en Bas hi trobaràs sacs de pèl·let Enervio de 15 quilos. Demana preu i condicions per portar-te'ls a casa. No esperis més i passa per la cooperativa de la Vall d'en Bas. Més info trucant al 972-69-01-19. Enervio, caliu natural.
Torna Fira Orígens, amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir d'espectaculars tastos als tallers i comprar els millors productes a la fira. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot els dies 23 i 24 de novembre. Més informació a firaorigens.cat.
Festa de l'Acció de la Pubilla i l'Hereu d'Olot i de la Comarca de la Garrotxa 2024. Dissabte 23 de novembre, a les 12 del migdia, al Casal Marià, presentació de les pubilles i hereus dels barris d'Olot i dels pobles de la comarca que opten el títol d'aquest any. Homenatge a les pubilles i hereus proclamats durant els 50 anys de pubillatge a la Garrotxa. A 9:15 del vespre, al restaurant La Deu, sopar d'elecció i proclamació dels hereus i pubilles d'Olot i la Garrotxa 2024. Durant el sopar, hi haurà l'actuació musical de Mam i Pipa, el centre d'iniciatives turístiques d'Olot, sempre amb les bones tradicions.
Ara que arriba el fred, què et sembla si fem netejar la xemeneia?
Truquem en Ricard, l'escurexemeneies de Riudaura. Aprofitarem per netejar també la caldera.
Però no farà molt de merder, acabem de pintar.
No pateixis per això, té l'aspiradora més potent de la comarca. No deixarà ni rastre de sutge.
Escureixemeneies Ricard, el de confiança. Truca'ns al 621-148-507. 621-148-507.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Bon dia i bona hora. Augmenten les estafes telefòniques dels talls de llum. Consisteixen en trucar en establiments comercials en plena feina, amenaçant-los de tallar el subministrament si no paguen les últimes factures pendents. S'hi ha trobat en Jordi.
Tenim un restaurant i ens van trucar dient-nos que teníem unes factures pendents de pagament sobre l'electricitat i que ens tallarien la llum si no les pagàvem. Resulta que, bé, preocupat, vaig estar mirant si tenia alguna factura pendent de pagament o alguna cosa així, i no, ho teníem tot en ordre, i ens trucaven, una persona parlant en castellà amb molta soltura, allò sabent com si sabés molt bé del que parlava, intentant-me enganyar, dient que, bueno, nosaltres estem en factor energia, i no era cosa de factor energia, sinó que era directament d'Endesa, com a distribuïdora de la llum.
Doncs bé, Sant Jordi, diu que els estafadors disposen d'imports exactes de consum, cosa que fa dubtar les víctimes. Diversos restaurants ja s'han trobat amb aquesta problemàtica que han denunciat a través del canal de WhatsApp d'aquest programa, el 682-900-600. 682-900-600. 5 dels 19 municipis del Ripollès han construït habitatge de protecció oficial en els últims 20 anys. Un dels més actius en aquest sentit ha estat Sant Joan de les Abadesses, l'alcalde Ramon Roquer.
Bé, per nosaltres la política d'habitatge sempre ha sigut una política activa, en el sentit que des que vam arribar a l'Ajuntament ens vam proposar fer habitatge, però fer-lo perquè tenia sentit fer-lo allà on l'hem fet.
Més coses. L'alcalde de Besalú demana a la Generalitat que aporti finançament necessari als ajuntaments per contractar el personal que cal per fer els plans d'emergència per risc d'inundació. Lluís Guinó veu bé que la Generalitat obligui els municipis i ciutats a tenir a punt els seus plans d'inundacions.
I si realment el govern de la Generalitat obliga que els ajuntaments tinguem ben actualitzats aquests plans, que em sembla una obvietat i una necessitat, també és bo que la Generalitat ajudi econòmicament els ajuntaments per tal de que tècnicament puguem fer les contractacions necessàries per portar-ho a terme.
I atenció, perquè comencen les obres de millora de l'entrada de Camprodon. Els treballs afectaran la carretera de Sant Joan de les Abadesses i també del camp municipal.
Aquestes obres consisteixen en una primera fase que va en el primer tram que ve des del Josep Morer cap avall, direcció cap a la rodona d'entrada de Camprodon, i una bifurcació i un arranjament del pàrquing del camp de la vila, que també tan important és. Un petit arranjament, no volem fer un gran arranjament, sinó un petit arranjament, perquè un espai que ja és públic, que ja és de l'Ajuntament, pugui ja ser un pàrquing oficial ben fet, ben marcat i ben regulat.
I noves millores a la zona esportiva de Castellfollit. L'Ajuntament, gràcies a una subvenció de la Generalitat, ha fet millores en l'adaptació dels vestidors i del bar, i també en algun dels vestuaris del camp de futbol. Tot plegat ha tingut un cost de 44.000 euros. L'alcalde és Miquel Reverter.
El que s'ha fet bàsicament és adaptar tot el procés, diguéssim, els lavabos, els nous accessos als vestidors. S'ha fet un quarto de l'àrbit nou, diguéssim, perquè el que hi havia no complia les condicions. S'ha fet una sèrie de rampes. També aprofitarem el bar d'estiu de la piscina, el mòdul del bar, perquè també sigui el bar d'hivern, diguéssim, al futbol. Per tant, s'està fent també una rampa per adaptar-lo perquè, diguéssim, sigui totalment accessible.
I també us explicarem que el nou taller inclusiu de paper artesanal de Sant Joan les Fonts es posa en marxa.
Aquí vindran un total de 10 persones, però cada dia seran entre 6 i 8 que estaran aquí treballant. Per tant, hi ha alguns llocs de treball, podríem dir, que són rotatius. Aquí en aquest espai bàsicament faran tot el tema de la producció de paper, és a dir, doncs, elaborar, preparar la pasta de paper que ens permet fer aquestes làmines que després, en un altre espai, es converteixen en productes elaborats que s'acaben venent a la botiga.
És la Núria Fiter, és la gerent d'Integra a Sant Joan les Fonts, ha acollit aquest cap de setmana la inauguració de les reformes de Can Vinyoles, us ho explicarem. I també parlarem de la importància de preservar els pergamins, perquè del miler de pergamins que hi ha a l'Arxiu Històric de Santa Maria de Ripoll, més de 757 es troben en mal estat. Escoltem a la Cristina Nájar, que és una de les restauradores.
Els pergamins són un material molt antic d'escriptura, que tenen molts anys i han arribat en els nostres temps amb unes patologies que s'han de tractar per assegurar una bona conservació perquè perdurin al futur. Són una pell animal que ha estat tractada perquè s'hi pugui escriure.
I també parlarem de cinema perquè el director de cinema, Ferran Llagostera, és el protagonista del cicle de cinema que s'ha inaugurat al seu poble natal, a Sant Joan de les Abadesses.
Molt feliç perquè és un retrobament al meu poble, no? Jo vaig néixer aquí, vaig la meva infància, la meva adolescència, i això marca molt la vida. Després vaig fer una aventura, vaig anar per mig món fent pel·lícules, i ara tornar aquí, doncs, m'omple de goig. Estic contentíssim i feliç.
En esports, les coses no li han anat bé a la Unió Esportiva Olot, que perdona i ho acaba pagant al camp de l'Elgilicità amb el resultat final de 1-0.
Increïble, bueno, no sé, no sé com explicar-ho. Al final hem tingut 7 o 8, així hem acabat la partida amb 9 perquè Marmas estava lesionat i no podia ni moure's, i encara així hem tingut 2 aquí amb un gompi d'això, no? Vull dir, que no sé. Bueno, estem en aquell moment que ara sembla que d'altre cop tinguem un frontó allà dalt i la bola no vol entrar.
I les coses tampoc li han anat bé a l'hoquei Olot, empat de gols i ritme entre l'hoquei Olot i el Ribas. Resultat final 3-3. Miquel Ràfols deia això.
S'ha vist un bon partit davant d'un molt bon equip, un equip que té jugadors amb ritme i amb el bagatge de tota la temporada anterior a hoquei Lliga i que saben jugar a situacions complicades i en aquesta Lliga ho han anat demostrant. Crec que la primera part ens ha penalitzat una mica algun error, en alguna pressió que ens ha...
Mals resultats també pels dos equips sènior d'hoquei a la comarca del Ripollès. Tot i jugar a casa, tant Ripoll com Ribes han perdut el seu partit amb un denominador comú, és la falta de gol. Francesc Carmona és el tècnic ripollès.
Perdem dues boles en sortida, que són els seus dos primers gols. Llavors penso que el tercer és un error molt greu arbitral, però la cosa és nostra. Els 10 primers de la segona no sortim, no tenim intenció, no volem fer gol, i això els hi dona ales amb ells. Si la segona haguéssim sortit de cara a voler marcar gol, doncs probablement hauríem pogut tirar endavant.
I el club tenista Olot Olot encadena la segona derrota consecutiva contra l'Arteal Santiago. Rafael de las Heras ha sumat l'únic punt dels olotins i diu que cal pensar en el nivell.
Avui el dia començarà fred.
De seguida connectarem amb en Dani Ramírez. No és aquest el tall de veu que volíem escoltar. Volíem escoltar precisament aquest de las Heras parlant precisament de la necessitat de posar-se al dia.
Bueno, es algo normal en la Liga Española al final. Estamos subiendo mucho el nivel, tanto económico como de los jugadores. Y eso da que la liga sea más competitiva y que todos los equipos pues estén tanto para subir a las posiciones altas como para estar en descenso. Entonces afrontamos la temporada con objetivos altos, pero también siendo conscientes que hay mucha igualdad en la zona media y abajo.
8:37.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Joe Biden autoritza Ucraïna a atacar Rússia amb missils nord-americans de llarg abast. La decisió arriba en les últimes setmanes de mandat del president Biden abans de passar el relleu a Trump el pròxim 20 de gener. Tot això arriba després d'un atac massiu rus contra Ucraïna amb més de 200 missils i drons que ha malmès la xarxa elèctrica. Primer canvi de govern a València. Mazón ha substituït la vicepresidenta Susana Camarero, que a partir d'ara serà la portaveu. Més de la meitat de morts, per cert, segons es va sabent de la dana al País Valencià, van quedar atrapats en espais tancats. I Pedro Sánchez anuncia que compareixerà al Congrés per explicar la gestió de la dana al llarg d'aquest mes de novembre. Trump tria Chris Wright, empresari del petroli i negacionista climàtic, com a secretari d'Energia. És l'última hora que ens arriba des dels Estats Units. I també a la pàgina política, es compleixen els 100 dies de govern de Salvador Illa a la Generalitat Catalana, sense pressupostos i amb els reptes del finançament i l'habitatge. Jordi Pujol, de la seva banda, ha explicat els motius de la confessió dels diners d'Andorra en els 50 anys de Convergència Democràtica i ha mostrat la seva decepció per la decisió que es va prendre en el seu moment d'eliminar el partit.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. i digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
DAIFE és sostenibilitat, evolució i futur.
A punt la previsió meteorològica de cara a les properes hores amb possibilitat de pluges. És el moment de connectar amb en Dani Ramírez.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Avui el dia començarà fred amb temperatures baixes a l'interior per sota dels 3, 4, 5 graus, aquí a la Garrotxa, Osona, boirina, molta humitat i bancs de boira. De fet, la humitat farà que els núvols baixos siguin abundants, també cap a la Costa Brava Sud i cap a la Selva, Baix Empordà, pugui arribar a caure alguna goteta, algun plogim, alguna roina, aquesta mena de boira pixanera o boira ploranera. Bé, cap al Pirineu, no tan alta muntanya, més aviat a les valls, i pot glaçar. Temperatures de 0 a 3 sota 0, per exemple, a Cerdanya, però ja diem que valors de 3, 4, 5 graus seran habituals a Osona, a la Garrotxa, i per tant el dia començarà fred i de plena tardor. De dia baixa una mica la temperatura, màximes de 15 a 20 graus a la costa i al prelitoral. Ahir vam arribar als 22 graus a Mieres. Sembla que avui podria baixar lleugerament aquesta temperatura. I a més, hi haurà aquests núvols baixos cap a la Costa Brava Sud que faran que el dia sigui gris. Tot això esperant un canvi de temps que arribarà dimecres. Demà, més o menys tot igual, boires, alguns núvols baixos, temperatura un pèl més baixa, però dimecres entra vent del nord i nord-oest, també dijous, tramuntana, mestral, i pot caure alguna nevada feble al Pirineu Oriental cap als 1.800 o 2.000 metres. La tramuntana s'enfortirà i pot arribar a superar els 100 km per hora i les boires aniran desapareixent durant els matins i matinades. En definitiva, que estarem pendents aquesta setmana d'aquest front d'aire fred que arribarà de cara a dimecres, migdia aproximadament, i que farà que les temperatures baixin a gairebé tot arreu, sobretot a muntanya i al Pirineu.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
40 anys pendents del vostre progrés. 40 anys garantint el desenvolupament tecnològic de les empreses. 40 anys de sinergies amb vosaltres. 40 anys sumant per fer-vos més competitius. Són 40 anys. Solidesa i confiança. Inforolot. 40 anys d'innovació i proximitat.
Tenim un restaurant i ens van trucar dient-nos que teníem unes factures pendents de pagament sobre l'electricitat i que ens tallarien la llum si no les pagàvem. Resulta que, bé, preocupat, vaig estar mirant si tenia alguna factura pendent de pagament o alguna cosa així, i no, ho teníem tot en ordre, i ens trucaven, una persona parlant en castellà amb molta soltura.
És la nova estafa del moment. Augmenten les estafes telefòniques sobre els talls de llum. En conclusió, tal com sentíem ara en veus d'una de les víctimes, en Jordi, propietari d'un restaurant del centre d'Olot, el varen trucar en plena hora punta, enmig del servei, li van dir que li tallarien el llum si no pagava les factures. A més, els imports quadraven a la perfecció, els imports de les últimes factures, per tant, vol dir que els estafadors tenen les nostres dades i això ha posat en alerta no només a totes aquelles persones que tenen negoci, sinó també a totes les persones que som usuàries de l'electricitat, que en aquest cas som tots. Aquesta és una trucada que hem rebut al canal de WhatsApp del programa, el 682-900-600, que podeu fer servir per qualsevol denúncia que ens vulgueu fer arribar. A aquesta hora saludem en Francesc Guinart, és el director comercial d'empreses de Bassols Energia. Francesc, què tal, com estem? Molt bon dia.
Bon dia i bon dilluns.
Bon dilluns i bona setmana. Sembla que hi ha un repunt, un augment important d'aquest modus operandi, d'aquestes estafes telefòniques amenaçant de talls de llum, no?
Sí, Jordi ho ha explicat molt bé. Són estafadors que s'omplacten l'identitat de l'empresa distribuïdora o comercialitzadora d'electricitat i, com bé ell deia, doncs truquen en hores molt crítiques, no? O abans de començar el servei o un ple servei, i ara actualment és molt als restaurants, i els diuen que hi ha un deute pendent i que, com ell deia, que si no fan una transferència urgent a un compte bancari que els indiquen, els tallaran la llum de manera immediata. A vegades, inclús, com ja deia el testimoni d'en Jordi, davant la insistència del client, dient que està al corrent de pagament, li comenten de manera molt amable que faci el pagament per evitar el tall i que dies després doncs, ja es regularitza la situació. I llavors la gent hi cau, fa la transferència i després quan truquen a la companyia preguntant per aquest deute i avís de tall, doncs malauradament s'adonen que han estat víctimes d'aquesta estafa, d'aquest frau.
Són habituals, Francesc, aquest tipus d'estafes en el sector energètic?
Bueno, malauradament, com també passa en el sector de la banca i en d'altres sectors de serveis bàsics, sí que són habituals i inclús diria que van a més, no? I el que és pitjor és que, bueno, afecta tot el territori i van a onades i cada vegada perfeccionen més el tipus de trucada, no? Per exemple, saben que a la Garrotxa hi ha dos distribuïdores i comercialitzadores majoritàries, com són Bassols i Endesa, i truquen fins a passar per elles perquè saben que tenen més opcions de fer creïble la trucada. La policia li preocupa i de fet, doncs, van a darrere seu, no és fàcil, però mira, un cas d'èxit recent, el mes de juny, la Guàrdia Civil va detenir amb una operació que en diuen Tech Apagón, a una banda criminal que va estafar més de 100.000 euros en 60 restaurants a l'Estat amb aquest tipus de trucada que estem comentant. Vull dir que és una activitat, malauradament, que sí que està present en el nostre sector.
Hi ha alguna cosa que ens pugui fer alertar de que ens estan estafant? Hi ha algun, diguem-ne, detall que haguem de tenir en compte?
Sí, mira, el protocol de tall està molt marcat perquè el sector energètic està molt regulat. Llavors, bueno, una comercialitzadora d'energia, que és qui ven i factura l'energia al client final, quan un client impaga aquesta factura, el primer que farà aquesta companyia, abans d'executar res, és enviar un avís d'impagament i de tall de forma fefaent al client, o ja sigui amb e-mail certificat o carta certificada, avisant-lo que hi ha un impagament, detallant les factures i marcant un dia de tall. I llavors, en cas que no es faci efectiu aquest pagament, la comercialitzadora avisa l'empresa distribuïdora, que és qui custodia el subministrament, qui custodia la línia que fa arribar el fruit elèctric al client, que després el distribuïdor executa el tall. Llavors, molt important, el comercialitzador sempre enviarà una carta o un correu certificat. És possible que truqui al client, preguntar-li si ha rebut una carta certificada i interessant-se perquè hi ha aquest impagament, i sempre ho farà referenciant-se a una carta enviada i un nombre de factures i imports concrets. Que aquí el client sempre recomanem que validi que hagi rebut una carta, els imports de la factura. Segona qüestió molt important, el distribuïdor mai truca al client final dient que es farà un tall. Vull dir, perquè a vegades les trucades juguen en certa ambigüitat dient que truquen de la distribuïdora. La distribuïdora no truca mai al client final. I després, molt important, aquest punt és molt destacable, per normativa el distribuïdor mai pot fer un tall per impagament en cap de setmanes, festius o vispres o vigílies d'un festiu, que precisament són els dies que es produeixen més aquest tipus de trucada. Per mi és molt important aquesta dada, que mai un distribuïdor executa un tall en cap de setmanes ni vigílies de festius. Vull dir, perquè aquestes trucades habitualment es produeixen en aquests moments de la setmana.
Aquest és un detall molt important i pot ser un dels elements que ens faci precisament adonar-nos-en que estem davant d'una possible estafa. Perquè és legal tallar la llum d'aquesta manera, d'així, d'on pagues o baixo la palanca, per dir-ho d'alguna manera?
No. Sempre hi ha un protocol, que és el que deia abans, carta d'avís de tall. Les formes de pagament que faciliten les comercialitzadores, després si vols parlem el cas de Bassol, rarament s'hi fa un compte bancari per fer una transferència, aquest dia és el primer motiu que ha de fer sospitar, i trucades amb aquesta immediatesa no es produeixen, perquè el distribuïdor, quan rep l'avís de tall d'un comercialitzador, té 5 dies per emetre aquest tall, i repeteixo, el distribuïdor mai avisa que farà un tall imminent. Per impagament.
I precisament Bassols es caracteritza, diguem-ne, per donar marge als seus clients. Vull dir que no és una qüestió de dir on pagues o tallo, sinó que la persona a qui se li talla la llum ha rebut molts requeriments prèviament. Això és molt important que ho deixem clar, oi?
Sí, o sigui, Bassols envia, quan hi ha un impagament, una carta d'avís de tall durant 15 dies, i molt important, Bassols, perquè el client pagui aquest impagat, don 3 vies. La primera és a través de la nostra web, amb un sistema de TPV, per tant és un enllaç a la nostra web oficial, a partir del qual es pot efectuar un pagament amb targeta de crèdit o de dèbit. Després, a la carta d'avís d'impagament hi ha un codi de barres amb el qual es pot anar un caixer automàtic de BBVA o CaixaBank a efectuar el pagament, o bé hi ha un codi QR per fer el pagament a través del mòbil del client. Mai a les cartes de bessols, com d'altres comerciants, mai hi ha un número de un compte bancari perquè el client faci una transferència. I com bé dius tu, Joel, nosaltres sempre, abans de demanar a la distribuïdora que ens executi el tall, truquem al client per aclarir que no hi ha hagut un descuit per part seva en el pagament, validem que hagi rebut la carta certificada, li diem les factures impagades, li detallem els imports. Per tant, és una trucada de qualitat que, si el client té la informació davant, pot validar que és una trucada que procedeix d'una font oficial.
Quins consells donaríeu a aquelles persones que s'hi puguin trobar, o que s'hi hagin trobat, o que s'hi puguin trobar, perquè aquí sobretot preocupa, és el que dèiem, la gent gran, la gent d'una determinada edat que pot despenjar el telèfon i els atabalen de mala manera fins que piquen.
Bé, aquí hi ha els consells bàsics que tots els ciutadans haurien de tenir presents, perquè al final les estafes juguen d'entrada en un moment complex, que és el que dèiem, no? Juguen un restaurant quan està en ple servei, per tant, juguen amb una pressió ambiental important. Per tant, el primer consell, mantenir la calma. Per tant, processar la trucada amb serenor, amb fredor, perquè és un punt de partida que és fàcil després veure que es tracta d'una estafa. Segon consell, mai, mai, mai donar cap compte bancari per telèfon. Entre altres coses, perquè la companyia d'electricitat, com tants altres serveis bàsics, ja té aquesta dada teva. Per tant, no donis mai cap compte bancari per telèfon. Tercer consell, no fer mai cap transferència a un compte bancari que t'indiquin per telèfon, perquè aquesta manera d'actuar mai ho farà una companyia de serveis que ja ets client. I després, un tema que és molt decisiu és dir-los que et deixin un número de telèfon de contacte perquè abans vols parlar amb la teva comercialitzadora. En el moment que tu els demanes un telèfon de contacte, a vegades ja automàticament pengen. I després, el següent pas és trucar a la comercialitzadora, sempre buscant el telèfon oficial, mai que ells et diguin un telèfon per trucar, i aquest telèfon oficial es pot trobar o bé a la web de la comercialitzadora o bé a les factures que emet Bessols en aquest cas. I després, evidentment, quan es truqui la comercialitzadora, que quedarà evident que es tracta d'un frau, i després posant en coneixement de la policia aquest frau, que nosaltres com a empresa també afectada també ho fem en el moment que tenim constància d'aquestes praxis.
Doncs Francesc Guinart, director comercial d'Empreses de Bessols Energia, t'agraïm que hagis atès la trucada dels 5 minuts més, perquè la veritat és que aquest és un aspecte d'aquells que, mira, si podem contribuir com a servei públic a evitar que aquestes estafes es vagin reproduint, ja ens donarem per satisfets. Francesc, una abraçada, gràcies, bon dia.
Bé, un plaer, vinga, merci, adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia i bona hora. Ja ho sabeu, 682-900-600, el canal de WhatsApp d'aquest programa que podeu utilitzar per tot allò que us convingui.
Control, innovació, servei, rapidesa, efectivitat i, sobretot, estalvi. És l'app de Bessols Energia. Descarrega-la ara mateix i descobreix tot el que hi pots fer. Gestiona la teva energia de forma eficient i entra definitivament a la transició energètica amb nosaltres. Ara, amb l'app de Bessols Energia, el control és a les teves mans. Disponible per sistemes iOS i Android. Bessols, l'energia compromesa.
Vens a berenar al Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combino'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
El nou taller inclusiu de paper artesanal de Sant Joan les Fonts es posa en marxa. El poble ha acollit aquest cap de setmana la inauguració de les reformes de Can Vinyoles, un espai que ara preveu donar feina a persones amb discapacitat intel·lectual. Guillem Guardiola.
L'inclusiu de paper artesanal de Can Vinyoles a Sant Joan les Fonts ja està llest per començar l'activitat. La inauguració d'aquestes reformes ha tingut lloc aquest dissabte. L'actuació ha consistit a remodelar tota la zona interior de l'equipament d'una sola planta i 175 metres quadrats. L'espai s'ha separat en una sala principal que servirà de taller i una sala polivalent per portar-hi a terme formacions i xerrades. El taller serà gestionat per la Fundació Integra, que donarà feina a una desena de persones. La seva gerent, Núria Fiter, explica com funcionarà el projecte.
Aquí vindran un total de 10 persones, però cada dia seran entre 6 i 8 que estaran aquí treballant. Per tant, hi ha alguns llocs de treball, podríem dir, que són rotatius. Aquí en aquest espai bàsicament faran tot el tema de la producció de paper, és a dir, doncs, elaborar, preparar la pasta de paper que ens permet fer aquestes làmines que després, en un altre espai, es converteixen en productes elaborats que s'acaben venent a la botiga.
Sant Joan les Fonts ha recuperat la casa de Can Vinyoles després de moltes dècades en desús. Es tracta d'una de les edificacions ubicades dins del conjunt industrial del Molí Fondo del segle XVIII. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, per la seva banda, recorda la importància d'haver recuperat aquest espai.
I les instal·lacions en les que estaven a Olot se'ls havia quedat doncs, petites, i aquí nosaltres a Sant Joan les Fonts tenim tot aquest conjunt que és el del Molí Fondo, on hi ha diferents espais, els quals doncs, teníem ganes de poder anar-hi posant projectes que tinguessin vinculació amb el món del paper. L'entitat ens va venir a exposar la seva necessitat, nosaltres vam respondre, el projecte encaixava, el fet de treballar en paper, que està molt vinculat amb el nostre municipi, amb la nostra història, i el fet de poder-ho fer a dins del conjunt del Molí Fondo.
L'actuació de les reformes de Can Vinyoles a Sant Joan les Fonts ha tingut un cost total de 116.000 euros. La Diputació de Girona ha fet una aportació de 50.000 euros i també han participat en el finançament l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts i la Fundació Torres Papel, que va deixar d'ocupar el conjunt del Molí Fondo als anys 60.
Esports, molt ràpidament, empat a gols i ritme entre l'hoquei Olot i el Ribes. Resultat final 3-3.
Amb el temps mort hem intentat arreglar-ho i crec que els últims minuts els han gestionat molt bé, han interpretat bé què necessitàvem, hem tingut ocasions, ells també, i al final aquest empat que realment a nivell de classificació o de punts en una lliga de 3 punts l'empat no és un resultat molt bo.
Mals resultats pels dos equips sènior d'hoquei a la comarca del Ripollès. Tot i jugar a casa, tant Ripoll com Ribes han perdut el seu partit amb un denominador comú, la falta de gol. Francesc Carmona, tècnic ripollès.
Dues boles en sortida, que són els seus dos primers gols. Llavors penso que el tercer és un error molt, molt greu arbitral, però la cosa és nostra. Els 10 primers de la segona no sortim, no tenim intenció, no volem fer gol.
Ho hem de deixar aquí, no tenim més temps i tornem demà a la mateixa hora amb més continguts, els 5 minuts més.
Amb l'arribada de la tardor, els colors canvien i la teva visió també. A Optical i a Olot, cuidem la teva salut visual en tot moment. No esperis més. Demana hora avui mateix. Cuida la teva visió amb els millors professionals. Estem al teu costat, perquè la teva mirada ens importa. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12.